Mira, això dels dies internacionals no deixa de sorprendre'm. Avui és el dia internacional de fer un petó a un o una pèl roja. És així, dia internacional de fer un petó a un o una pèl roja. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 12 de gener del 2023, que això no para, que ja estem a dia 12 de gener, hores d'ara, doncs fregant els 7 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem començat el dia amb boira a la ciutat de Lleida, insisteixo, però si em vols explicar quin temps fa des d'on ens escoltes, doncs només cal que m'envies un missatge de veu o de text a través del nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180. 664-526-180. Però avui ens hem quedat a Lleida a una mínima dels 0 graus. 0 graus. O sigui que avui ja hem fregat la glaçada, que pot ser que en algun punt, fins i tot, hagi baixat ja, del 0 graus i s'hagi quedat amb una temperatura negativa. De totes maneres, el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica. Com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem ja d'animals de companyia, des d'Anadon Veterinaris, amb la Imma Sabater, i de salut i de nutrició, amb el Christian Didier, per res, doncs ja saps, per... Escolta, què fem després de les festes, de tot el que hem menjat de més? Perquè sí, hem menjat de més. Doncs en parlarem avui, amb el Christian Didier. Amb ell ens plantarem a la una, i a partir de la una és dijous. Torna el David Velasco amb les escapades de nieve. Parlarem de gruixos, de neu i d'activitats de les principals estacions hivernals. Però abans, com et deia, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats al Pirineu, tot i que aniran augmentant els núvols, quedant a últimes hores cels ennuvolats allà, mentre que a les comarques del sud predominaran els estrats de núvols baixos amb bancs de boira que podran ser densos i persistents durant aquesta tarda. Si parlem de les temperatures, avui són més altes a zones del Pirineu i més baixes al sud, amb màxim més previstes de 14 graus a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 12 a Viella, de 10 a Lleida capital, i la màxima es quedarà sobre els 9 graus tant a Tàrrega com a Balaguer. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de la component oest. Si parlem ara de demà divendres, començarem el dia amb intervals de nuvolats al cel, tot i que durant el matí quedaran cels poc ennuvolats menys al Pirineu, amb núvols més abundants que també continuaran durant la tarda i tampoc es descarten alguns bancs de boira, sobretot a les comarques del sud, amb màximes previstes demà de 13 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Lleida capital i a Tàrrega. La màxima serà de 10 a Balaguer i de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Tot i que la majoria de boires ha desaparegut o s'ha aixecat i llueix el sol, ull a les carreteres i especialment a la AP2, on el Servei Català de Trànsit manté l'avís en el tram de Soses a Torres de Segre, on hi pot haver algun banc de boira. Ara sí, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, t'he de començar parlant d'una nova persona que perd la vida a la xarxa viària lleidatana. Ull, perquè en el que portem d'any, és dia 12, eh? En el que portem d'any, hi ha hagut 8 persones que han perdut la vida a la xarxa viària interurbana de tot Catalunya. Sí, és de tot Catalunya, però a dia 12, pràcticament cada dos dies ha mort una persona a les carreteres. Tenint en compte que les carreteres, els vehicles cada vegada són més segurs, només hi ha dues coses que poden fallar. Una, el conductor o la conductora, l'altre, l'estat de la carretera, que sí, que en molts casos doncs s'ha d'incentivar el que estigui en el dia. Però ull amb el tema d'anar distret al volant, quan t'asseguis a conduir de veritat, que per la teva vida, per la dels demés, per si portes més persones al vehicle, per la resta que circulem per la via, hem de ser responsables al màxim. No es poden perdre tantes vides a les carreteres per distraccions. No dic que la que t'explicaré ara hagi estat per una distracció, perquè els accidents existeixen, segueixen existint. Un accident és un accident, però hi ha moltes coses que les anomenem accident i no ho són. Com, per exemple, atendre el telèfon mòbil mentre condueixes. És igual si és una recta, si vas lent, si no ve ningú... De veritat, que no, que ja t'han explicat que no s'ha de fer. Un conductor va morir ahir després de xocar frontalment amb un camió a la carretera L310 a Tàrrega. La conductora del camió va resultar il·lesa, però la víctima és un veí de Guissona de 27 anys. Segons les primeres investigacions, el conductor del vehicle hauria envaït el carril contrari i hauria xocat frontalment amb el camió que circulava en direcció, en l'altra direcció. Repeteixo, no se sap si ha sigut un accident realment o una distracció, però 27 anys és la vuitena víctima mortal a la xarxa viària interurbana de Catalunya del que portem d'any. Això va passar ahir, dia 11. 8 en 11 dies. A Lleida Ciutat, seguim de gresca, a la zona de Pardinyes i a la zona del futur alberg. L'empresa que s'ocupa de l'enderroc de les Sitges del barri de Pardinyes, els terrenys on s'ha de construir l'equipament d'aquests múltiples usos, que ha d'acollir, entre d'altres, temporers, sense sostre, ha presentat una denúncia, finalment, als Mossos d'Esquadra després de la protesta veïnal d'ahir dimecres, que va aconseguir aturar les obres que, per cert, ja s'han reprès avui. Explica el que ha passat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.
I el que s'ha produït, llançament d'objectes damunt d'alguns treballadors que hi participaven, i s'ha actuat, en alguns casos, sobre la maquinària, dir-ne inutilitzant-la, crec que seria excessiu, però em sembla que s'ha utilitzat silicona per impedir l'obertura de les portes d'aquesta maquinària. A partir d'aquí, l'empresa encarregada de l'enderrocament, més ben dit, ens ha fet arribar per escrit una carta manifestant-nos la preocupació per la integritat física dels seus treballadors i del seu maquinari, i ens ha fet saber també que han realitzat una denúncia davant del cos policial competent, que són els Mossos d'Esquadra.
Insisteixo que avui tornen a estar les màquines en marxa i segueix endavant aquesta obra tan controvertida. Avui, el candidat del PSC a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida, del maig d'aquest 2023, fa 4 dies encara dèiem de l'any vinent, ja és aquest any, any 2023, maig, eleccions, concretament el dia 28, ha fet repàs de l'acció de govern i l'ha qualificat, t'ho dic literal, ara ho escoltes, com els grans embusteros.
En aquests moments, el govern municipal és un govern que es troba en caiguda lliure, l'experiment és un fracàs, i us he de dir que és possible que estiguem davant del govern més embustero de la democràcia a Lleida. Ho dic perquè tenen una certa vocació de manipular la realitat amb tots els sentits.
Embustero és mentider, això ho diem per aquí a la zona de Lleida. Ha fet repàs de tot el que s'ha deixat de fer en aquests 4 anys de legislatura, que encara li quedem fins al mes de maig. Jo crec que ara veurem moltes fotografies, estil com la d'aquesta setmana, al costat d'un parquímetre nou. Qualsevol excusa serà vàlida per fer-se la fotografia, però això no amaga que sí que és veritat que Lleida segueix descuidada, sense manteniment, bruta. Almenys això és el que Fèlix Arrosa ha explicat, que diuen les enquestes que han estat fent a la ciutadania. En fi, que queden uns 130 dies, perquè l'altre dia ho vam calcular, 130 i pocs, per aquestes eleccions, i que es preveu que en parlem, i molt, de l'estat de Lleida, de les coses que s'han deixat de fer, i també de la seguretat, que també és una de les sensacions que s'està apoderant de la ciutadania. Parlo de la ciutat de Lleida. Falta de seguretat. Hi ha una falta de seguretat alarmant, i això sí que ho diuen les xifres, que les xifres són fredes. És a dir, no em pots enganyar amb les xifres. I les xifres diuen, com ja t'explicava fa unes setmanes aquí a Cope Lleida, que tot el que pot anar malament ha anat a pitjor. Tots els indicadors han augmentat. Tots els que parlen de delinqüència. Absolutament tots. No n'hi ha hagut ni un. L'equip de govern sembla que no sap com fer front amb això, no saben com arreglar-ho. De fet, fins i tot, jo he escoltat dir que, aviam, que no estem tan malament, que Lleida és una ciutat segura. Només faltaria que no puguis anar pel carrer cada dia i que no ens atraquin cada dos per tres. Però resulta que a les Borges Blanques sí que van saber com posar-hi remei. Sabeu com? No és una cosa que, per exemple, Xavi Palau ha explicat aquí i d'altres. És increment de presència policial als carrers. És dissuasori. Això ho han provat a les Borges Blanques i, escolta, han vist que funciona.
Han pogut contestar dades que, bé, sí que ens han traslladat de que el 2022 va ser un any conflictiu aquí a les Borges, però ara, doncs, degut a la intensitat i a la pressió que s'ha fet des dels diferents cossos de seguretat, ja anem baixant aquesta delinqüència. Per tant, s'està fent una bona feina, s'està fent una vigilància de la delinqüència o dels furs o de tot el que hem anat tenint aquests anys, i anem de baixa. Per tant, s'està treballant bé i hem de continuar amb aquesta línia per poder tindre la ciutadania tranquil·la i per poder tindre una bona qualitat de vida a les Borges.
Ens ho està explicant l'alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau. Veus com no era tan difícil? Ells ja hi creien en això, ho han provat i ha funcionat. Ara, com ho hem de fer si resulta que els Mossos d'Esquadra s'estan queixant de que el Segrià, aquest passat mes de desembre, a la nit, només tenien entre 2 i 4 patrulles de guàrdia per tot el Segrià? Clar, la presència policial només s'arregla d'una manera, tenint més policies. I això és el que no està fent ni la Generalitat de Catalunya ni l'Ajuntament de Lleida el que fa als Mossos d'Esquadra i a la Guàrdia Urbana. I, escolta, marxem cap al territori, perquè l'Ajuntament de Josa i Tuixén impulsa un projecte de construcció d'un espai de salut i aigua en una finca municipal de gairebé 2.700 metres quadrats situada a l'entrada del poble de Tuixén. La idea és que hi hagi una zona que faci les funcions de museu a l'exterior de les Trementinaires, complementant el discurs de l'actual equipament dedicat a l'antic ofici. Mentre, a la part central de la parcel·la, hi haurà una piscina de 15 metres de longitud amb diversos carrils delimitats per a natació, a més d'una zona amb poca profunditat per a infants i per dur a terme altres activitats esportives. Pel que fa a la resta del terreny, s'adequarà una àrea amb taules i barbacoes, ja que la voluntat és mantenir obert l'espai durant tot l'any, perquè sí que és veritat que l'ús de la piscina, tenint en compte on es troba Josa i Tuixén, doncs es limita a pocs mesos a l'any. Vinga, que fem una pausa i marxem cap a Anadon Veterinaris.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ja parlem dels animals de companyia. Ja saps que ho fem des d'Anadon Veterinaris, que els trobes a internet, www.anadonvet.com, que estan al carrer Segrià número 11 i que tenen un número de telèfon que funciona sempre, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. 973-266-388, 266-388. Sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Però que si els hi truqueu, doncs, a les 3 de la matinada o un diumenge, que sigui una emergència, de veritat. Ja en tornarem a parlar de com distingir les emergències del que pot esperar unes hores, però que sapiguis que tens aquest servei, que te l'ofereixen des d'Anadon Veterinaris. Amb nosaltres, la infermera, ara sí, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
Sí, veus? Hem canviat d'any. Ja està tot, ja han vingut els reis.
Que estàs més gordito? Sí.
Sempre dic el mateix, dic, jo m'he de pesar abans i després, i jo crec que m'oblido, però conscientment, de fer-ho, per si de cas. Perquè per molt que vulguis, és que els menjars sempre són...
Tranquil, que ara és quan està ple el gimnàs.
Sí, això sí.
Aquest mes.
Són molt calòrics, els menjars, són molt forts, són molt potents.
Sí.
I justament l'únic que fem és no moure'ns de la cadira.
Una amanida no és gaire...
No és gaire nadalenca.
El dia 24, una amanida...
Poden fer amanides molt maques, eh?
Sí, és veritat.
Bueno, dit això, avui van per aquí els trets, perquè... però no per les persones, sinó pels animals.
Exacte.
Gossos i gats, eh? Ja us vam dir, ja vam avisar, i ja ho havíem dit d'altres temporades, i ja ho saps, en el fons, que els gossos i els gats han de menjar el seu menjar. I quan dic el seu, els gossos vol dir els de gossos i els gats, els de gats. Vull dir, si trobeu allò de pinsos que serveix per gossos i per gats, tremola, perquè és que no mengen el mateix gossos i gats.
No tenen les mateixes.
Però a part d'això, ara han passat festes i, doncs, és igual. Jo ja sé que tu ho vaig dir, tu ho vam recordar amb la Imma, però segur que, bé, un trosset de torró, un trosset de pollastre, amb les seves salses i les seves coses, ah, pobreta, que ens fa aquella cara de pena i que tu demane, segur que haurà caigut.
Les mandonguilles de la sopa.
Algun caneló. Sí. Escolta, que sí, que no et jutjo, però que segur que ha caigut. Vaja, no sé, en alguna casa segur. Recorda que la xocolata, per cert, és tòxica. Vull dir que això sí que és un problema. I la resta també és un problema, però no tan greu. Però ho és. Anem a parlar avui de... que et portin, Imma, el gos o el gat...
La importància d'un chequeig anual.
I els hi fas un chequeig?
Sí.
Escolti, vinga, va, que li diré com està aquest animal.
Sí, normalment aprofitem, quan li toque la vacuna, ja que el portes, de treure-li sang i veure com té tot. I he de dir que, com nosaltres, al gener arriben una mica més pilotetes, més rodonets els gossos.
Clar.
I sempre és recomanable, sempre fer un chequeig anual de tot. Pues revisem, auscultem, a veure com està el cor, revisem les orelles, la vista... Però... Bueno, sí, sona molt riure, però...
No, m'enric perquè els anàlisis de sang
sí,
es poden fer més complerts o menys.
Sí, clar.
Llavors, escolta, si els feu molt complerts, s'acaba veient tot allí.
A veure, això...
Escolta, aquest gos va menjar per les festes? No li vam donar res. Ja posa els anàlisis. Això és el que va menjar de primer i de segon.
Funciona com a humana. Primer fent lo bàsic, un chequeig, lo bàsic. Sí. L'analítica surt malament, surt algun, jo què sé, el colesterol molt elevat o qualsevol cosa que no té... Igual sí que recomanem fer un estudi amb més analítiques i mirar millor la part que ha sortit malament. Al començament és tot molt per damunt, lo bàsic, diguéssim. També podem fer ecografies, a veure com està de tot... Sí, un chequeig dels ossos, depèn de l'edat de l'animal, pues serà més completa o menys.
Jo us dic que la Imma i tots els seus col·legues ja saben, porten molts anys, tenen experiència, no els enganyeu. Sí, no, aviam, si ha menjat el que no ha de menjar, els hi dieu, que millor. Si resulta que no surt a fer exercici, els hi dieu, perquè ja ho veuen. O sigui, millor que els hi diguis, que se n'acabin adonant i t'ho haguin de dir i haguis de canviar la versió.
És supercuriós perquè hi ha animals, per exemple, un cas que es veu molt clar, són animals que tenen una alimentació específica perquè són al·lèrgics, ja que són al tocino, a lo que sigui, són al·lèrgics. I clar, tenen un pinso especial, unes jaunes especials, uns premis que també hi ha hipoal·lergènics, i t'arriben al gener que se rasquen molt amb la pell supervermella, granets, els pobres... Que han menjat... No. Home, molt bé de l'al·lèrgia no està, eh?
Ja saps, això s'ha de negar sempre fins al final.
Sí.
Però per això dic que al final ho veuen tot. Vinga, a veure, bromes a part, que avui, mira, comencem així l'any amb bon humor, com ha de ser, les coses com siguin. Però una mica de cura. Ara, perquè ja han passat totes les dates de Nadal, però és igual, que donar-li el que no li hem de donar ho podem fer avui, demà, al març, al juliol o al setembre.
Però sembla que no sé, quan se reuneix tota la família, hi ha més gent per allà que li pot donar més coses a l'animal.
A més, és curiós perquè normalment, ara generalitzo, quan tu a casa poses molta gent, si hi ha un gat, marxa, vull dir, s'amaga.
Sí, els gats no són
tan... Se'n va a un lloc tranquil.
Sí.
A veure, no dic que no pugui aparèixer per allí el menjador, però vaja... No,
els que demanen més són els gossos.
El gos, si esteu tots asseguts a taula, el gos vindrà allí al costat.
No, allà al costat no, són llestos, perquè els nens i els avis és un perill, perquè són els que li donen de tot. I ells són molt llestos.
Ja saben a qui li han
de demanar. Li van a rascar la poteta, lo típic, que se fica sota la taula i rasquen les potetes. D'aquí, del padrinet, de la padrineta i del nen. Clar, i què fan? Vinga, una mica de pollastre, una mica de cordell...
Una galeta, una aquestes mica... cosetes.
Exacte, són molt llestos, molt llestos. No et preocupis que a la mestressa de la casa, que li diu sempre que no, aquesta no li va demanar.
Que aquell no, que ja tinc el no.
Sí.
Escolta, aquest xequeig, això és bo fer-ho un cop a l'any?
Sí, nosaltres recomanem, si és un animal sa, un cop a l'any, només per veure si...
I en quines dates?
No.
Ara, després de festes, o bueno, que baixi una mica?
Ara seria una època molt bona, però normalment recomanem, quan li toque la vacuna anual, que vingui i aprofitem i li fem una analítica de tot.
Recordo que ja el mes passat vam parlar de la leishmaniosis, sí. que esteu en campanya encara fins al febrer
de
vacunació, que aquesta no és l'anual, l'anual és unes altres.
Sí, cobreix unes altres malalties.
O sigui, és una vacuna, però que entren 5 o 6 malalties.
Sí, però no la leishmania, sí, ho recordem. La leishmania
és a part.
És a part.
I que no es pot ficar el mateix dia. I que l'anual la pots ficar a qualsevol època de l'any.
Sí.
La de la leishmania ha de ser ara.
La leishmania a l'hivern i l'altre es pot ficar...
T'ho dic perquè si tu vols automatitzar, dir, escolta, mira, jo l'anual li ficaré a l'abril i aprofites per fer el xequeig, l'analítica,
sí.
Doncs mira, ja està, ho tens sempre allí.
He de dir que un cop a l'any recomanem als animals que estan sans. Clar, si nosaltres tenim un gos que té una insuficiència cardíaca o...
Però això ja algun... informareu vosaltres,
sí,
a cada cas.
Sí, ho recomanarem més sovint, evidentment. Però bueno, jo recomano de manera general a tots els que tinguin un gos o un gat de fer la seva analítica, el xequeig. No només...
L'analítica és de sang només?
Sí, bueno, i d'orina també.
I com se fa?
Li traiem sang... Bueno, ja... A veure,
clar, perquè...
se pot donar un pot estèril, com nosaltres, i recollir-la, però clar, has de ser hàbil.
Però molt.
Perquè, clar, i quan és molt complicat, perquè clar, t'ho dificulten, o als gats, que és encara més complicat,
sí, sí.
Ho traiem directament de la, amb una xeringa, amb una agulleta, amb l'ecògraf.
A la bufeta directament.
A la bufeta directament, val. Mirem amb l'ecògraf el pipi que té i traiem.
Val.
I no s'entenen, eh?
No, encara m'ha vingut al cap.
No fa mal.
O sigui, ja és complicat donar segons quines pastilles,
sí,
dic, imagina't això.
Jo dic analítica, però no és analítica, és tot, és revisar les dents, recordeu que hi ha neteges dentals, quan hi ha molt sarro, les orelles, poden tindre otitis, poden tindre àcars, és un xequeig general. General vol dir de tot, com nosaltres. En radiografia, a veure com té els ossos, si ja és un gos gran, o bé si és un gos petit, a veure com els té. Sí, un xequet general.
Bueno, doncs escolta, tu mateixa, vosaltres mateixos, vaja, trieu l'època de l'any, mira, ara després de festes, doncs, és una possibilitat, però no l'única, i si voleu, ho podeu ajuntar amb la vacuna anual, i
sí,
ja
bueno,
està.
Més que res per practicitar.
Sí, perquè això sí que es pot fer el mateix dia.
Sí, clar. Totes les proves aquestes i treure sang, només quan demani hora per vindre, li direm que porti el gos o el gat amb dejú.
Clar.
Per fer-li l'analítica.
Val, és veritat, això pregunteu-ho abans. Carrer Segrià, número 11, Anadon Veterinaris, o el 973-266-388, que si truques a horari comercial et contestaran des de la botiga. I sí, tranquil·la, tranquil·la, que si és un problema mèdic, doncs et passaran a la veterinària o veterinari que hi hagi en aquell moment a la clínica. I si truques fora d'hora, doncs ja saps que sempre tindràs una persona que et contestarà d'urgència, però que sigui una urgència. Imma Sabater, escolta, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostarem ja a la una de la tarda. Parlarem de salut i de nutrició. Ja saps que tots els dijous ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Dissanta Nutrició, a Lleida, alcalde Porqueres, número 74, a internet, dissantanutricion.es, i des d'allí la sortida a les xarxes socials, que a més són força actius, sobretot busca el Cristian Didier, que dona molts, molts tutorials, consells, avisos, a través de les xarxes socials. Cristian Didier, ¿qué tal? Buenos días y buen año.
Hola, Ricardo, buen día, buen año.
Buen año. Estamos en el 2023, han pasado las fiestas, aquello que decíamos, que cuestan de llegar, que además antes de que lleguen, sobre todo desde el punto de vista de la nutrición, cuando son estas fiestas que casi todas se celebran en la mesa, comiendo, avisamos a la gente, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no te pases, vigila por aquí, vigila por allá, vale, ha pasado todo, tus clientes... ¿Cómo han vuelto a la consulta? ¿Qué te piden? ¿Qué te dicen?
Bueno, ahora siempre hay un poquito más de preocupación, ¿no? Por hay preocupación, suele haber preocupación por dos cosas. Cuesta mucho volver a la rutina, es una de ellas.
Sí.
El cómo vuelvo a mi rutina, que yo ya tenía montada, me está costando mucho. Esta es una preocupación frecuente, porque, bueno, no es sencillo. Cuando rompemos todos la rutina, nos cuesta muchísimo volver a engancharla, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esta es una de las consultas que más nos hacen. Y la segunda consulta es el peso.
Claro.
¿No? Entonces, he subido peso, no me encuentro bien, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Esta es la otra que también suele pasar, ¿no?
Claro.
Y una consulta que nos aparece bastante ahora es los niños, la familia.
Ah,
no, esta rutina de cómo volver a tener las rutinas con los niños, con los más pequeños de casa, y algunas familias que les cuesta el doble o el triple, ¿no? Digamos. Bueno. Entonces también nos lo consultan.
¿Sabes qué pasa? Que la palabra rutina yo creo que le hemos asociado a erróneamente a ideas dolentes. O sea, como si la rutina como si fuera mala, ¿no? Aquello de qué vida más rutinaria, tenemos que volver a la rutina de la comida, es como si fuera malo y aburrido, y no tiene por qué. No tiene por qué.
Bueno, la rutina no describe algo bueno o malo, describe algo que hacemos de manera habitual.
Sí, digamos, pero la idea que tenemos la cuando idea... hablamos de rutina a la gente en general, ¿eh? No todo el mundo.
Sí, 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 sí,
a mí
sí,
me encanta tener una rutina, por ejemplo, pero hay gente que no, que lo encuentra aburrido, soso, sí, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de volver a la rutina en hábitos de alimentación, pues es como hablar de dietas, ¿no? Que tenemos una idea preconcebida que no es exactamente lo que es.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, el volver a la rutina es uno de los factores comunes de que nos comentan todos, ¿no? Entonces, aquí podemos, digamos, tirar por dos caminos. El primer camino es el camino de hago algo que yo normalmente nunca hacía, ¿no? Que es cuando aparece una especie de dieta nueva.
Claro.
Porque quiero empezar una rutina y entonces de repente empiezo, después de fiestas, con una rutina nueva. Normalmente no suele funcionar. Puede ser que a alguna persona le funcione y le vaya bien, porque pues enganche, ¿no?, con una rutina nueva y tal, pero no es lo más aconsejable. Tampoco es lo que vemos que funciona mejor. Entonces, cuando después de fiestas o después de vacaciones o lo que sea, queremos tener una rutina, lo que más nos funciona es volver a la rutina que yo tenía.
Claro.
Y después ya valoraremos si quiero incorporar una rutina nueva.
Claro.
¿Vale? Eso es como, digamos, el consejo que mejor nos funciona, ¿no? Entonces, lo más típico es, yo que solía desayunar, pues tal cosa.
Sí, que ya no me acuerdo.
Ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, pues vuelvo a... Ah, vale, pues tengo que comprarlo, no tengo que comprarlo. Lo segundo, ¿qué solía comer a media mañana y a merienda? ah, vale, yo solía hacer fruta o solía hacer bocadillo. Vale, pues lo vuelvo a preparar, me preparo. Normalmente, también un error que solemos ver es que las personas quieren volver a la rutina de golpe, ¿no? Como todo lo que yo hacía lo quiero volver a hacer. El deporte, la rutina de la alimentación, el comparar, tal. A veces, cuando la rompemos y la has roto durante 20 días seguidos, pues cuesta...
Hombre, claro, evidentemente. ¿No?
Entonces, también una cosa que hacemos es, bueno, ¿qué va mejor? O sea, ¿qué es lo que podrías enganchar con la rutina más fácilmente? ¿La actividad física, toda la comida, solo el desayuno o las cenas, ¿no? Entonces, hay muchas respuestas aquí. La gran mayoría de personas quieren volver a la rutina en la cena, ¿vale? Esto es un factor común también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a organizar un menú para ver cómo vamos a cenar estas semanas. Entonces, una vez ya tienes el menú y te organizas a hacer las cenas, ya sientes más liberación. Ahí ya me encuentro mejor, ¿no?
Aquí viene lo que apuntabas antes también, que es, y después, a la hora de ir a comprar, cuando vamos a comprar... ya también debemos adaptar a lo que queremos comprar, lo comer después, ¿no?
Claro,
no comprar claro. Según qué y volver a comprar aquello que comprábamos antes.
Exacto. Entonces, una vez ya empieces con tu rutina y te estabilices, pues otra vez horarios laborales, horarios de los coles, tu rutina de comprar la comida, tu rutina de preparar los alimentos, de comerlo, pues ya valoraremos si es momento de introducir una nueva rutina.
Claro.
Has vuelto a hacer... No, esto es lo típico, ¿no? Yo normalmente hacía, iba al gimnasio 2 o 3 veces a la semana, imagínate. Entonces, de repente, después de fiestas, quiero ir 5 o 6.
Bueno, es que esto, ¿sí?, hace mucho daño los propósitos de año nuevo.
Sí, sí, sí.
O sea, es decir, tú el día 1, después de comerte las uvas, dices, mira, ya verás, este año de lunes a viernes voy a ir cada tarde al gimnasio, voy a dejar de comer esto, voy a perder tantos kilos por semana. He visto por internet una dieta milagro, es que cuando ves ya lo de milagro, pues ya tremola, que ayuda, que es nueva, que la hace no sé qué famoso, proteica, y te meten ahí 2 o 3 palabras. Cuidado con eso, que después dura una semana.
Entonces, ahí está el tema, ¿no? Hay mucho cuidado, porque es uno de los errores muy, muy frecuentes. Entonces, bueno, pues si yo normalmente iba 2 días a la semana, vuelvo a ir 2 días. Claro. Y cuando ya tenga una rutina y me encuentre bien y esos 2 días me sienten bien, pues planteo de aumentar 1, aumentar 2, aumentar 3. Entonces, pero ya con una rutina ya montada, mucho cuidado. Normalmente no suele funcionar el después de haber roto la rutina, empezar con alguna cosa. ¿Qué no se debe hacer?
Sí,
¿vale?
A ver.
Esto es una cosa que tenemos que recomendar.
¿Qué no, eh? ¿Qué no se debe hacer?
No se debe hacer.
A ver.
No se debe comprar nada para adelgazar.
¿Vale?
Vale. El otro día venía en el coche y escuchaba por la radio alguien que vendía unas pastillas para adelgazar.
Mágicas.
Mágicas, ¿vale? Y tanto en tantas semanas, y tanto en tantas semanas, ¿no? Lo típico.
Oye, perdona, pero es que la publicidad sobre adelgazar ahora con productos suplementarios es, uh-huh, esto es muy agresiva ahora, en estas fechas, pero mucho, porque la de en la primera semana estos sobres, o la segunda semana estas pastillas, pim, pam, claro. Oye, que en 3 semanas lo tienes hecho.
Sí, claro, es que es muy tentador. Entonces, es importante no comprarlo. No es necesario, no funciona, no funcionará en ningún momento del año, no funciona después de fiestas, no sirven para nada. No gastéis el dinero en ello, por favor, invertidlo en otra cuestión, ¿vale? Porque además no es barato. Pues lo invertís en una sesión de fisioterapia que te ayude a hacer el movimiento. Lo invertís en un nutricionista porque quiere saber algún consejo. Lo invertís en una clase de yoga online, si me apuras, y haces un movimiento y una relajación. Pero no hace falta, no es necesario, no funciona. Otra cosa que no se debe hacer, ¿vale?, que no se debe hacer, es pesarte.
Pero, o sea, estamos por teléfono, pero ya veo que me estás mirando.
Sí, ya te veo. Recuerda que tenemos pendiente montar un mercadillo de balanzas, ¿eh?
Pero ¿por qué no nos tenemos que pesar?
No, porque ¿qué sentido tiene?
Ver cómo te ha ido las fiestas, ¿no?
Vale, porque tú valoras cómo te han ido las fiestas en función de tu peso.
Es que es una pena, pero es así.
Claro, porque si tú vas a valorar cómo ha sido las fiestas en función de tu peso, Pues...
Oye, han sido geniales, he ganado 5 kilos, me lo he pasado bomba. Claro, es que... No, si bueno, yo te entiendo, yo te entiendo.
La intención con pesarte después de las fiestas, ¿cuál es? Porque es digno de analizar.
Pues,
si tú lo pasas mal, porque si tú cuando subes peso lo pasas mal... ¿Quiere decir que lo quieres pasar mal? ¿Quieres pasar un par de semanas mal?
No, hombre, no.
Porque si a lo mejor eres un poco más masoquista, pues adelante.
Hombre, yo creo que la gente lo hacemos porque nos autoimponemos unas restricciones de comida y de ejercicio después de las fiestas y queremos ver si la cosa funciona.
Claro, pero ¿tú crees que necesitas pesar? A ver, primero... Si tú durante las fiestas has tenido varios excesos y has subido un poco de volumen, has subido un poco de peso, ¿tú crees que no lo notas? ¿No te das cuenta?
Sí, sí que te das cuenta, ya te digo.
Claro. Tú tienes que ver el número, cuánto has subido para decir, me he pasado mogollón.
Bueno, no sé.
O he tenido muchísimos excesos. No, tú cuando has tenido muchos excesos y has pasado y no has tenido unos excesos y tú te tienes esa sensación, sabes que has tenido unos excesos.
Sí,
pues
lo
es
sabes,
posible
perfecto.
Que uno de los efectos secundarios de esos excesos sea subir peso. Pero no hace falta pesarte para tú determinar si que has tenido unos excesos concretos, ¿no? Entonces, ya lo sabes, has tenido un comportamiento concreto y no hace falta pesarte para comprobarlo, vamos a decir.
No, ya me has convencido, vale, no pesarse. Claro,
porque normalmente cuando te pesas aparece algún tipo de emoción, pues frustración, rabia, qué rollo, no sé qué, hay gente que se lo toma con humor, tal. Pero entonces es cuando aparece el anuncio de los sobres adelgazantes de piña y entonces caes en la trampa.
Claro.
¿Vale? Porque es un juego, ¿no? Tú no has pensado en los sobres hasta que has pensado que tienes un peso específico y hasta que ha generado la necesidad.
El año pasado, el 2022, hicimos un programa contigo muy interesante en el que hablabas y explicabas el tema del peso. Desde el punto de vista de que decías que al final tampoco es cierto que exista un peso específico correcto, ¿no? Que a ver, que a veces nos obsesionamos con una cifra concreta. Oye, yo por mi edad, por mi sexo y por mi estatura debería pesar esto exactamente, ¿no? Pues bueno, hablamos de que había un margen mucho más amplio de lo que pensábamos, ¿eh?
Claro. Una persona que mide unos 70 puede pesar desde, yo que se lo digo a Moleo, desde 60 kilos hasta 80.
Claro, imagínate.
Hay un margen muy grande. Entonces, esos pequeños cambios, esos volúmenes, bueno, pues has tenido una fase de tu año donde has tenido unos excesos, quizá ha cambiado tu volumen, pero en el momento que vuelvas a rutina, tu peso se va a ordenar, tu confesión se va a volver a ordenar.
Claro.
Entonces, la problemática no es cuánto ha subido, sino qué tanto me cuesta volver.
Correcto.
A lo que yo normalmente hacía para tener aquel peso, digamos, ¿no?
Bueno, salut i nutrició. Escolta, que tenim tot el gener per tornar-nos a posar... per seguir parlant amb el Christian i tornar-nos a posar al lloc. Consells d'avui, que t'han de quedar clar. Tornar a la rutina quan abans millor, a la rutina que no és redolent, a la rutina d'abans de festes, oblidar-nos de la solució màgica de aprieto un botó i ja està. Quan dic un botó, substitueixo per una pastilla, un sobre o qualsevol cosa, no funciona. Ya lo sabemos, y no obsesionarse. Yo me quedo con estas tres ideas, ¿eh? Me quedo con
muy
estas.
Molt
bé, doncs, hem parlat amb el Christian Didier, és nutricionista, ja està amb nosaltres tots els dijous, hem començat aquest 2023 i segueix amb nosaltres, almenys fins al juliol, que acabarem el nostre curs radiofònic. Cristian Didier, como siempre, un abrazo y que tengas buena semana.
Gracias, buen día.
I nosaltres que ens plantarem a la una de la tarda, t'explico abans d'arribar a la una que Facua, Consumidors en Acció, ha ampliat avui les seves denúncies davant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contra diverses cadenes de supermercats i hipermercats per no repercutir la baixada de l'IVA a tots els aliments afectats. Que ja n'havien presentat unes quantes de denúncies, doncs ara encara l'amplien més. Però què s'esperaven? que al final ho notéssim els consumidors, que és el que havia de passar. Tu te'n vas a fer la compra de la setmana i pagues el mateix, per desgràcia. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara, en uns minuts, ja està aquí el David Velasco amb les escapades de la nieve.